Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El calendari d'obres per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona fa gairebé impossible la seva estrena l'any 2033, com estava previst. Bona tarda, soc Carlos Losada, i és que les modificacions que ahir va imposar Podemos per aprovar la llei de mobilitat sostenible del ministre Òscar Puente posen obstacles al calendari previst inicialment per Aena. Les modificacions contemplen que fins al 2031 es faran treballs, però limitats a la naturalesa ambiental o de naturalització, i a partir d'aquell any, 2031, s'iniciaran les obres d'ampliació del Prat. Amb aquest calendari, doncs, sí que es fa pràcticament impossible que el projecte es pugui inaugurar el 2033, com es va dir, en ser presentat l'acord d'ampliació d'aquestes instal·lacions aeroportuàries de Barcelona. És a dir, no s'atura l'ampliació d'aquest aeroport, però els terminis s'allarguen per fer-ho amb les màximes garanties, tal com han explicat aquest matí els experts a la Yolanda Canales.
El cert és que aquí cadascú ven la seva pel·lícula. Podemos treu pit perquè diu que s'ha aturat l'ampliació de l'aeroport, un missatge que compren entitats com Zeroport, i a l'altra cara de la moneda està Junts, que diu que l'acord no té validesa i que els plaços no varien. A més, deixen clar que les coses dels catalans les decideixen en els catalans, en paraules de la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. I això és el que defensa el Ministeri de Transports i el govern català, que l'ampliació continua intacta. I què diu de tot plegat la patronal Foment del Treball? Que res no canvia, simplement que el pacte amb Podemos és més garantista pel que fa a les mesures mediambientals. És el que ha explicat a COPE Lluís Moreno, que és president de la Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport, que ha deixat clar que quan es parla d'ampliació no es tracta només dels 500 metres de pista, sinó que comporta construir la terminal satèl·lit, ampliar les dues terminals actuals o construir la ciutat aeroportuària, entre altres coses. I això és un procés molt llarg. De fet, ha recordat que l'anterior ampliació de l'aeroport va trigar 12 anys.
I el Pla Barcelona havia de fer la nova terminal 1, la nova pista del Cantó Mar, el que en dèiem la tercera pista, i un seguit d'inversions que van ser molt grosses. El va començar el 97 i no va acabar fins al 2009. Van passar 12 anys, i 12 anys són 3 d'hores. Són 3 documents d'orientació estratègic de planificació econòmica d'Aena.
En tot cas, Moreno creu que s'acabarà fent tota l'ampliació completa, pista inclosa, perquè és la forma de que al govern li surti a compte aquesta ampliació.
Allargar 500 metres la pista, que són 200 milions dels 3.200 milions. Vale. Això, que es faci l'últim, em sembla bé, però això s'haurà de fer perquè, si no, Aena no pot fer res de l'altre. Perquè això és el que li garanteix el retorn dels diners que posarà, que Aena posa els 3.200 milions d'euros. Aleshores, què s'ha pactat? S'ha pactat de fer les coses ben fetes, com s'hauria de fer.
I ara anem pel segon d'hora. Per això Moreno creu que l'ampliació pot anar perfectament fins al 2037.
Gràcies, Yolanda. Seguirem atents a aquest culebrot sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara el que fem, com sempre, a aquesta hora, és interessar-nos per la informació de serveis. Et parlo del temps. Aquesta recta final de setmana vindrà marcada per una situació de temps força insegur durant el matí d'aquesta jornada. Les pluges han guanyat terreny i protagonisme a la costa, al prelitoral de Tarragona i també al prelitoral de Barcelona. Aquesta tarda els xàfecs s'estenen també cap a la Catalunya central i el Prepirineu localment descarregaran amb força i acompanyats de tempesta. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Durant els propers dies es poden repetir les pluges a les comarques del sud de Catalunya. A la resta s'espera molt poca pluja. Les temperatures es mantindran sense canvis importants. I ara la Marta Carbó ens explica com està la situació de les carreteres. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Comencem destacant aquesta hora una incidència a l'autopista P7. Es manté un carril tallat a l'alçada d'Amposta per un camió avariat. Això està provocant 5 quilòmetres de cua des de Freginals fins a Amposta en sentit nord, en sentit Tarragona. A la mateixa autopista P7 també hi ha trànsit dens entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona. Retencions per obres a l'autovia 2 al Bruc en direcció Lleida, en aquest cas, com dèiem, per un tram d'obres. I a part d'això, destacar doncs, les cues habituals a aquesta hora, les rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot, és aquest trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'assetjament a l'escola concertada sembla que no té aturador. Avui la Fundació Bofill ha presentat un estudi que denuncia que només una de cada cinc escoles concertades escolaritzen alumnes vulnerables. En canvi, des de la Fundació Escola Cristiana asseguren que el 80% dels centres escolaritzen més d'un alumne vulnerable. En aquest sentit, la presidenta de la Fundació, Meritxell Ruiz, ha recordat que tots els centres concertats de Catalunya compleixen estrictament el pacte contra la segregació. Amb la Meritxell Ruiz ha parlat la Mar Puerto.
Sí, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya assegura que totes les escoles concertades compleixen el pacte contra la segregació escolar i escolaritzen alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu de tipus socioeconòmic. L'entitat afirma que la meitat dels centres escolaritzen entre un 10 i un 30% d'aquests alumnes i un 27% n'escolaritza més del 30%. La secretària general de la Fundació, Meritxell Ruiz, assegura que totes les concertades compleixen la normativa, que totes reserven el 2% de les places, però que hi ha famílies vulnerables que no les escullen.
Aquestes escoles ja tenen la reserva que el departament els hi ha fet. Quin és el problema? Que són les famílies vulnerables les que trien, també, perquè tenen dret a triar, a quina escola volen anar. Si aquestes places estan reservades, però no hi ha famílies vulnerables que les vulguin ocupar, el que no podem fer és obligar-les a anar-hi. Però, en tot cas, aquestes escoles estan complint la normativa. El problema és que no tenen famílies vulnerables que les hagin triat.
A més, l'entitat recorda que el pacte contra la segregació escolar s'aplica des del 2021 i de forma esglaonada, cosa que fa que de moment només arriba al segon cicle d'educació infantil i a l'ESO. Per això demana més finançament per les escoles que tenen més complexitat.
Aquelles escoles que tenen un percentatge més alt de vulnerabilitat tinguin, evidentment, un finançament superior, i en això sí que coincidim en aquest informe, és a dir, que les escoles concertades que tinguin una realitat social, que tinguin una realitat social més complexa, evidentment que tinguin més finançament perquè també tenen unes necessitats més grans.
Es tracta de 105 escoles de localitats de més de 10.000 habitants que representen el 21% del total de la concertada i són centres grans ubicats especialment en barris amb poca vulnerabilitat socioeconòmica i que reben fons públics.
Aquesta setmana és de molta activitat i de cues a les agències de viatge. S'està comercialitzant els viatges del programa de turisme destinat a la gent gran per aquesta temporada, conegut com Imserso. Gairebé 900.000 places per a tota Espanya a preus que oscil·len entre els 132 euros per una estada de 4 dies a capitals de província i 564 euros per viatge de 10 dies a les Illes Canàries amb transport inclòs. Coses que has de saber, per exemple, per viatjar en temporada alta, octubre, maig i juny a la península, Illes Balears, desembre, gener i febrer a les Illes Canàries s'aplica un suplement de 100 euros. Enguany també s'estrena una tarifa plana reduïda de 50 euros independentment del destí escollit o del tipus de viatge amb l'objectiu d'arribar a les persones amb les pensions més baixes. L'Imserso reserva 7.447 places a aquest preu. I l'altra novetat per aquest 2025 és que es pot viatjar per primera vegada a alguns hotels amb la mascota sempre i quan l'animal no superi els 10 quilos pesant també el transport. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Milers de catalans ja han preparat el seu viatge, on no sempre la destinació preferida és la seleccionada, veritat?
Sí, i és que les primeres opcions sempre són les més desitjades. Balears, Canàries, Costa d'Andalusia marquen preferència entre els catalans, compren aquesta setmana les agències. Aurora Bellmunt volia anar a Màlaga, però ens ha dit que únicament quedava el mes de febrer. Massa lluny en el calendari, finalment ha optat per anar aquest fi de mes a un destí més pròxim, Malgrat de Mar.
Que volia anar a Màlaga, però no, per ara no n'hi ha. És pel febrer, o jo el febrer potser mai mor. Vull dir, no puc fer llargs. Jo no puc fer uns viatges tan preparar per tan llarg. Demà potser me fica el metge, demà potser me... No, ha de ser, surt, vaig aquí, puto. Ja està, no hi ha més. Malgrat de Mar. Ara, el dia 29. 4 dies i ja està.
Per poder accedir a aquest programa cal ser resident a Espanya i complir amb alguns dels requisits següents del sistema de la Seguretat Social, entre ells ser pensionista de jubilació o ser pensionista de viudetat i tenir 55 anys o més. La Teresa l'any passat va anar a Lloret de Mar. Va ser una molt bona experiència. Aquest any ja té un destí més llunyà, Benidorm.
Jo vull anar a Benidorm perquè és un clima càlid i s'està bé. Hi ha molt moviment de gent de la nostra edat. L'any passat vam anar a Lloret de Mar i vam estar en un hotel estupendo. Bé, molt bé vam estar. Per a desconnectar una mica de la vida quotidiana de cada dia.
I ara busquem a Catalunya com a destinació i com a comunitat receptora. Hi ha 40 hotels adherits al programa. Girona amb hotels de 4 estrelles a Lloret de Mar. Tossa i Platja d'Aro es consolida com destí de referència. A Tarragona hi ha hotels a Salou, Cambrils, Comarruga, Calafell i Sant Carles de la Ràpita. A Barcelona, destinacions a Calella, Santa Susana i Malgrat. I Lleida es centra amb el Pirineu. A la Vall de Boí hi ha Viella. Al cap i a la fi es tracta d'un impuls turístic en mesos de temporada baixa.
Gràcies, Sergi. Canviem de qüestió. Aquest dijous estem analitzant l'últim estudi del Servei Català de la Salut a voltes amb l'atenció que reben els pacients als hospitals de Catalunya. Una atenció que, segons els usuaris, està millorant molt. A destacar que la gent que ha estat ingressada valora l'atenció amb un 8,45 sobre 10 i gairebé 9 de cada 10 recomanen al seu hospital. El tracte de les infermeres és un dels punts més ben valorats, ja que moltes persones expliquen que se senten escoltades i molt ben cuidades. També ha millorat la informació que donen sobre la malaltia, cosa que ajuda a sentir-se molt més tranquils. Tot i això, encara hi ha coses a millorar, com el temps d'espera abans d'entrar a l'hospital, l'explicació abans de l'operació o les llistes d'espera. A Herrera en Copa de Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha escoltat les reflexions sobre el tema del president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Carles García Roqueta.
I el que ens ha dit el Carles García Roqueta és que es veu una contínua millora i progressiva. I això, encara que sigui una millora lenta i petita, és un èxit. Sobretot pel que fa a l'atenció personal, que és una de les qüestions que més valoren els pacients. Al cap i a la fi, diu, el tracte forma part del tractament. I d'aquí que la formació del personal administratiu, infermeria o mèdic vagi enfocada a la comunicació cada vegada més, perquè els familiars i els pacients necessiten diàleg.
Nosaltres, com a CUS, des de la coordinadora, o amb institucions com, per exemple, la Societat Catalana de Medicina i Salut, es dediquen a poder formar aquests equips, aquest personal assistencial, amb aquesta assertivitat, aquesta empatia, aquesta comunicació que ens estaves comentant. Perquè al fi i a la cap, el pacient i els seus familiars el que necessiten també és un bon diàleg, que sigui comprensiu i que aterri a la realitat que tenen davant.
Si troba sorprenent, o si més no curiós, que l'enquesta hagi millorat la valoració del menjar als hospitals. De queixa sobre aquesta qüestió, diu Carles García Roqueta, la coordinadora en rep i moltes. De totes formes, deixa clar que l'alimentació també forma part del tractament mèdic i als hospitals aquesta ha de ser saludable.
Hem de pensar que el pacient sovint es troba angoixat, es troba dèbil, i un àpat que sigui correcte, que sigui ben presentat, millora l'estat d'ànim d'aquest pacient i dona una sensació de normalitat i de cura. Òbviament, aquesta adherència al tractament i millor recuperació és evident si el menjar és bo. Els pacients menjaran més bé, s'estaran assegurant d'obtenir els nutrients que necessiten per recuperar-se, i si, en canvi, doncs, aquest menjar és insípid o et diria que és, no sé, desagradable, molts deixen de menjar o ho fan amb desgana.
Destaca el president de la Coordinadora d'Usuaris que el relatiu als ingressos, el temps d'espera per a ingressar, té un marge important de millora i això es reflecteix en l'enquesta, i especialment a les urgències, que considera que és el gran punt feble de la sanitat catalana.
Ara mateix, perquè la urgència, la mateixa paraula ja ho diu, si és urgent s'ha de tractar al moment. Mm-hmm. No podem tenir persones hores i hores i hores que s'eternitzen en espera amb un servei d'urgències. Hi ha molts professionals que, com t'estava dient, van desbordats i estan esgotats.
En tot cas, l'estudi Plaensa reflecteix que ha millorat el nivell de satisfacció entre els pacients amb una puntuació global de 8,45 sobre 10, que és la més alta de la sèrie històrica, i gairebé el 91% dels enquestats recomanaria el seu centre sanitari. Xifres que superen fins i tot els registres previs a la pandèmia.
David Oliver, secretari provincial del SATSE, el Sindicat d'Infermeria a les Comarques de Girona. David, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Doncs, d'entrada, felicitats perquè l'enquesta de satisfacció dels pacients envers com els tracteu als hospitals és un resultat positiu i destaca, sobretot, doncs, la bona feina que feu els infermers i les infermeres. Suposo, jo no sé si sorprèn o no sorprèn aquesta bona qualificació que us donen els pacients, David.
Bé, primer de tot, moltes gràcies per la felicitació. En diferents fòrums, ens valora la nostra feina, doncs sempre sortim molt per sobre de les mitjanes de d'altres categories professionals i de d'altres professions, diguéssim, que hi ha per tot arreu, no? Sí, ens satisfà molt, el que passa és que des de un temps cap aquí, doncs la nostra feina costa molt donar aquests valors i que nosaltres ho seguim donant, i tot i les sobrecàrregues de feina i tal com està, doncs, tot el panorama de la sanitat pública, doncs cada vegada ens costa més d'arribar en aquests nivells tan alts de satisfacció, cosa que agraïm molt per part dels usuaris de la sanitat, Però, clar, això té un cost i en aquestes enquestes doncs, això no surt. No?
No queda reflectit, no?
No queda reflectit tota la problemàtica que ens representa a l'infermeria arribar a aquests valors tan alts de satisfacció, que, de fet, és per el que treballem.
Clar, en certa manera, el que diuen els pacients és que els enteneu molt bé, enteneu les necessitats vosaltres, sou bons comunicadors, no?
Sí, de fet, infermeria aquí a Catalunya és una de les professions universitàries que té més bona valoració també, i això ens satisfà, no?, perquè realment estem molt ben formats, sabem molt bé com hem d'atendre aquest pacient que ens necessita. Moltes vegades el pacient, diguéssim, necessita també medicació, però el que necessita és poder dir les coses que realment sent, com es troba, i nosaltres, el personal d'infermeria, doncs som, amb això, doncs som, bé, tenim la mà trencada, ja diríem, perquè se'ns forma per això.
Clar, és molt important el que tu parles ara, David, el tracte humà i proper que teniu els infermers i infermeres durant tot el procés, tant quan entres a l'hospital a ingressar com quan estàs a dins ingressant, no? Això és un fundamental, no?
Sí, sí, això de fet és la base de la nostra professió. És a dir, nosaltres fem una sèrie de tècniques, però nosaltres el que ens agrada i amb el que ens hi volem dedicar doncs és això, no? Que el pacient realment se senti acollit, se senti doncs al màxim com a casa, que realment es pugui explicar doncs com es sent, com es troba, com té tota la situació, perquè una malaltia no deixa de ser doncs un trencament amb el dia a dia. Clar. I no només a nivell d'hospitalari, aquestes enquestes són hospitalàries, però després aquest pacient surt, es posa en mans de l'infermera de familiar i comunitària, de l'àrea bàsica, i en allà també hi ha un seguiment de tota la seva patologia o de tot el seu tractament que ha fet a l'hospital, i llavors l'infermeria també segueix aquest recorregut en aquest període d'hospitalització, però fora de l'hospital també hi ha infermeres que la tenen, que el cuiden i que l'escolten i que realment doncs, procura de que tingui el major benestar possible.
Abans, David, ens comentaves mancances que hi ha. Com es pot millorar l'atenció que oferiu infermers i infermeres dels hospitals?
Bé, ja fa molts anys que anem doncs, picant per tot arreu, no? Des de la Conselleria, el CatSalut, des del Ministeri de Sanitat, doncs, de que bé, infermeria és una professió que ha canviat molt, que ha evolucionat molt, que realment doncs, estem molt sobrecarregats perquè cada vegada doncs, tenim més tasques i més feina, i això doncs, no se'ns compensa de cap manera. No? I bé, hi ha molts companys doncs, que per donar aquest nivell s'han doncs, d'esforçar molt i acaben esgotats, i doncs costa de que puguin seguir el ritme que realment es mereix la població de ser tractats, no? Per tant, nosaltres, com sempre, doncs, millores laborals que reivindiquem en tots els convenis i realment també doncs, que la plantilla sigui suficientment valorada, és a dir, que hi hagi realment el personal que necessitem per poder atendre la població, perquè no és el mateix doncs, tenir 2 o 3.000 persones en una atenció continuada o a l'hospital portar 15 o 20 malalts que portar-ne 10 o 12, no? Com més malalts portes, doncs més possibilitats hi ha de risc i més cansament pateixes i es va acumulant aquest estrès i aquest cansament.
Clar, teniu la sensació, si us compareu amb els metges, que es valora més la tasca del metge i l'atenció al metge que no pas l'atenció que us dona als infermers i infermeres, David?
Sí, però jo que tinc una trajectòria, vaig veient que això va canviant. De fet, es valora molt més l'infermeria des del punt de vista, sí, el metge, a veure, és el que fa les intervencions quirúrgiques o el que posa el tractament i el tal, però que realment atén la persona. La persona, diguéssim, no al malalt, sinó a la persona, és infermeria i, per tant, doncs, la gent ens valora això pel que diguem, no? Perquè hi ha gent doncs, que realment el que vol és explicar i tal, i qui està més temps amb el pacient és la infermeria. I ens agradaria estar-hi molt més, perquè també hi ha molta feina burocràtica i d'informàtica i tal, que se'ns resta aquest temps que abans teníem i que ara ens costa molt de donar, però que nosaltres no deixem d'insistir en poder saber doncs, el pacient com es troba en l'hospital, què necessita, quines mancances té i com el podem ajudar amb que se senti el màxim de confortable possible.
Ens parlaves abans d'unes plantilles molt reduïdes i que falten més infermeres. Com es poden crear noves vocacions o com podem evitar que, jo no sé si encara passa, moltes infermeres i infermers agafen les maletes i se'n van fora d'Espanya a buscar-se les garrofes?
Bé, ara el món ha quedat molt petit, diguéssim, tot és molt global i per tant doncs, és molt més senzill parar per una infermera que acaba, com et deia, Catalunya s'estan molt ben valorades i per tant doncs, són un reclam a qualsevol país europeu o mundial. Una infermera que ha acabat la titulació a Catalunya doncs, està buscada a tot arreu i les condicions laborals que ofereixen des del minut zero són molt millors que aquí. I aquest és el problema que sempre el sindicat d'infermeria, el SATSE, ha defensat, de que realment les condicions laborals haurien de ser molt millors per una professió doncs, que es dedica a les persones, al benestar de les persones, des del moment de néixer i fins i tot abans amb les llevadores fins a la mort. No? I per tant, pensem que com a col·lectiu ens mereixem molt més, se'ns van posant també moltes tècniques i moltes d'altres coses, i això no se'ns reconeix de cap manera quan es podia reconèixer, doncs, amb una categoria professional que tenim com a graus que som. Uh-huh. Tot això, doncs, està pendent de que el Ministeri, doncs, es posi les piles, una jubilació també anticipada que ens ajudaria molt també a poder, doncs, això, en els darrers anys de la nostra vida, doncs, tenir una jubilació que realment ens mereixem com a professió de risc que hi ha. És a dir, hi ha una sèrie de reivindicacions com a sindicat hem fet i que no
ens atenen, no?
Escolta, correcte.
Molt bé, doncs esperem que aquest crit d'alerta que doneu els infermers i infermeres arribi a les administracions, tant la d'aquí de Catalunya com la del govern central de Madrid. D'entrada, quedeu-vos amb la satisfacció que els pacients, els malalts, doncs us feliciten per la bona tasca que feu i perquè sou dels més valorats en quant a atenció mèdica als infermers i infermeres d'hospitals, eh? David Oliver, secretari provincial del SATSE Girona. Gràcies, bona tarda i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres també per l'interès i esperem, doncs, això, que puguem seguir donant aquest servei a la ciutadania que es mereixen i, per tant, doncs, sempre tindran a la infermera al seu costat per qualsevol cosa que necessitin.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Deixem les bones notícies d'una banda per un moment. Lamentem la comunicació que farem ara perquè més d'un centenar de persones s'han concentrat a l'exterior de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Mollerussa a Lleida per recordar la gent que va ser assassinat a trets pel seu sogre dimecres a la tarda a la capital del Segrià. El cos ha quedat commocionat davant el tràgic succés que ha posat fi a la vida del seu company, i les mostres de condol també han arribat per part dels alts comandaments dels Mossos. Per exemple, el cap Miquel Esquius, que ha visitat la comissaria. El minut de silenci s'ha fet a les 12, i prèviament el cap de la comissaria de Mollerussa, Roderic Moreno, ha adreçat unes paraules de condol i suport als agents i als treballadors concentrats.
Compartir, doncs, aquestes sensacions que aquest moment ens frapen i que ens té en dol fins a la cerimònia de l'enterrament del nostre company, i que simplement destacar i agrair, doncs, aquestes mostres del cap i de reconeixement i suport que han rebut per part de tothom.
El mosso feia 21 anys que estava al cos i estava destinat actualment a l'àrea bàsica d'Urgell-Garrigues. Fem ja una pausa breu per publicitat i després fem balanç de com han funcionat els rescats de muntanya aquest estiu a Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
La guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest estiu els rescats a Catalunya han tornat a anar a la baixa. Entre juny, juliol i agost s'han fet 1.200 actuacions, la xifra més baixa des d'abans de la pandèmia i que representa una caiguda del 30%. T'ho explica la Dia Suárez.
Els rescats a Catalunya han tornat a anar a la baixa aquest estiu amb un 30% menys d'actuacions. Entre juny, juliol i agost s'han fet 1.252 actuacions, la xifra més baixa des d'abans de la pandèmia, malgrat l'increment d'excursions a la muntanya en els darrers 5 anys. Des del cos reconeixen que els usuaris van més preparats a l'hora de fer excursions, tot i que adverteixen que encara es troben en situacions de risc que es podrien haver evitat. El sergent del grup de recolzament d'actuacions especials, Marc Reixach, ha explicat que un dels problemes és que moltes persones fan activitats per les quals no estan preparades físicament i això fa que es trobin en dificultats.
I a vegades la informació que treu la gent de les xarxes no és la... Vull dir, la persona que ha fet aquella activitat potser és una persona amb un nivell alt físicament i tècnicament. I després tu agafes de referència els horaris d'aquella persona i és com també hi ha accidents i gent que arriba tard. És important, això ho recalquem molt, que tothom s'adecui al nivell tècnic i físic a l'activitat que ha de fer.
Les comarques on més rescats han hagut de fer els bombers aquest estiu han estat l'Alt Empordà, on s'han registrat 73, i el Pallars Sobirà, on han actuat fins a 70 vegades. Hi ha espais on l'accessibilitat és millor que en altres. Això posa més fàcil la feina, al igual que tenir una bona cobertura, perquè la víctima pugui facilitar la ubicació.
Molt bé, doncs ara et puc explicar que aquesta setmana de molta activitat a les agències de viatge i també podem comentar la qüestió que el transport públic és una de les assignatures pendents en el món rural. Hi ha poca oferta tant pel que fa a rutes com a freqüència i això fa que el vehicle privat sigui sovint l'única opció que tenen els habitants d'aquests municipis per poder anar a la feina, a l'escola o fer qualsevol altra activitat o també gestió. La comarca lleidatana de la Segarra van posar marxa fa 8 anys una fórmula per impulsar la mobilitat sostenible que consisteix en un servei de transport a demanda que es combina amb el transport escolar. La iniciativa s'ha consolidat i ja utilitzen 25.000 usuaris anuals. L'Associació Iniciatives Rurals Marítimes de Catalunya, l'ARCA, ha inclòs aquest model dins d'una llista de 50 propostes per millorar la mobilitat en l'àmbit rural. Sergi Tor, de nou bona tarda,
Bona tarda.
Aquest migdia, COPE Catalunya i Andorra, el tècnic de mobilitat d'ARCA, Eloi Guingou, ha fet palès la gran assignatura pendent a Catalunya, la falta d'aquests plans de mobilitat, oi?
Sí, és que a la Catalunya actual dels 8 milions d'habitants, el 75% d'aquests 8 milions viuen a la província de Barcelona. La resta, el 25%, es reparteix entre Tarragona, Girona i Lleida. Especialment hi ha comarques doncs, on el desequilibri és més acusat perquè estan més despoblades i és un repte no resolt el tema de la mobilitat pública. L'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, l'ARCA, com tu m'ho has explicat, Carles, ha treballat en un document de 50 propostes. Entre les més destacades inclou aprofitar el transport escolar per al desplaçament de viatgers amb aquestes comarques rurals, l'ampliació de l'edat escolar, que actualment finalitza als 16 anys, per tal de que estudiants de batxillerat i formació professional també es puguin aprofitar d'aquesta modalitat, la incorporació de mobilitat compartida, la planificació de punts de càrrega públics de vehicles elèctrics i un canvi de paradigma en la planificació de carreteres. A migdia de COPE Catalunya i Andorra, Elou Ginjou, tècnic de mobilitat de l'ARCA, reclama a més, una assignatura pendent, la creació de plans de mobilitat per tot Catalunya, perquè a hores d'ara només n'hi ha un, el que té l'àrea metropolitana de Barcelona.
Considerem que ja seria hora doncs, que 22 anys després de la llei de mobilitat, que tots els territoris de Catalunya tinguin un pla director de mobilitat, val? Que actualment només existeix el de l'àrea de Barcelona i encara estem esperant els altres. Això què vol dir? Doncs vol dir que a la gran majoria de comarques rurals no existeix una planificació de la mobilitat. Cal corregir d'una vegada aquest dèficit, perquè si no planifiquem la mobilitat no podem oferir un bon servei.
Planificació respecte al transport a demanda que utilitzen algunes comarques considera que és una bona solució.
I creiem que és un bon exemple d'optimització de recursos, no? Perquè al final el que fas és doncs, aprofitar que tens un autobús circulant per poder transportar més persones, no només els escolars que van a un centre educatiu, sinó també altres persones adultes. I després també hi ha la modalitat inversa, que són línies regulars que contemplen la possibilitat de reserva de plaça per escolars, no? Al final les dues modalitats són interessants.
Una de les comarques pioneres amb aquest transport a demanda és la comarca lleidatana de la Segarra.
El transport públic és una assignatura, diríem, que pendent de fa molt de temps als municipis rurals. Hi ha una aplicació, es diu Click.cat, que és una aplicació que permet reservar i gestionar el servei de transport a demanda, facilitant els desplaçaments personalitzats entre municipis d'una manera molt senzilla i molt accessible. A Calaf, concretament, a la comarca de l'Anoia, ho coneixen molt bé. I puc parlar amb la seva alcaldessa, la senyora Montse Masas. Alcaldessa, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, d'entrada, aquesta aplicació, com la valoren els vostres veïns i els altres municipis de la zona, aquest transport a demanda, que, com deia jo al començament, el transport en el món rural és una assignatura pendent.
Sí, doncs l'acceptació ha estat molt bona, perquè, a veure, inicialment era una prova pilot que es volia fer per precisament per això, no? Per veure si donava resposta a unes necessitats del món rural i si la resposta de les persones era correcta, no? Llavors, el ser un aplicatiu així que dona cobertura als 7 pobles de la Mancomunitat de l'Alta Segarra. Per què? Doncs perquè són pobles que no estan entrellaçats entre si per cap transport públic. Llavors hi ha moltes persones grans, doncs, que es volen desplaçar als pobles del costat, sobretot que volen venir cap aquí a Calaf per poder venir a les botigues, utilitzar els serveis, els nens a l'escola, i era complicat, no? El transport és molt complicat quan no hi ha transport públic. Llavors, què ha fet aquesta aplicació? Doncs que les persones es puguin desplaçar per tota l'Alta Segarra i que també poden anar fins a la a Igualada, quan s'ha d'anar a l'hospital o al jutjat. Hi ha 3 parades a Igualada que són ja fixes perquè són per serveis ja molt puntuals, i bueno, mitjançant l'aplicació o mitjançant anant a les recepcions de l'Ajuntament o les oficines de l'atenció del ciutadà, doncs ja ells programen una hora de sortida i van a les parades que estan habilitades per aquest servei.
L'horari que ja està establert d'aquest servei cobreix adequadament les necessitats dels usuaris d'aquesta mancomunitat, alcaldessa?
Mira, el servei va començar el 2021 i inicialment sí que cobria totes les necessitats, però com que s'ha vist la, diguem-ne, també la necessitat de molts usuaris, bueno, la necessitat potser no seria la paraula, sinó han vist la viabilitat que té aquest servei, no? I el valor afegit, que està funcionant tan bé que ara ja no cobreix les necessitats. Ara el que estem demanant ja al departament és que necessitem una nova línia, ampliar els horaris, i a partir d'aquest any 2025, com que la zona de l'Alta Segarra ens van canviar la regió sanitària cap a Manresa, ara necessitaríem que aquest servei també es pogués posicionar amb la ruta de Manresa per poder donar el servei a les persones que tenen aquesta assistència sanitària, que són cròniques.
Hi ha receptivitat en aquest sentit, alcaldessa, o què?
A veure, ens costa una mica perquè el servei, ja et dic, ha anat evolucionant i ha anat tenint cada de vegada més usuaris, per tant, ens hem quedat que ja no es poden donar hores i estem apretant molt. De moment no tenim resposta. T'he de dir que de moment no tenim resposta. Ens diuen que ho estan mirant, que ho estan revisant, però que nosaltres necessitem una resposta immediata. Perquè, ja et dic, s'està quedant molta gent a fora.
La burocràcia, alcaldessa, que a vegades també sou víctimes d'allà. Tot això es podria resoldre en una comarca nova? Ho dic perquè tinc entès que des de Calaf reclameu una comarca nova, l'Alta Segarra.
Sí, correcte. És des de Calaf i de tots els pobles que ens envolten. El nostre territori, tot i que nosaltres som de la comarca de l'Anoia, que som de l'Alta Anoia, quan es van distribuir les vegueries, van veure que per condicions de territori, de terrenys, de fauna i de flora, doncs nosaltres érem més similars a la Catalunya central que no pas al Penedès. Per tant, tota l'Anoia va passar a ser Penedès i a nosaltres ja ens van deixar la vegueria de la Catalunya central. Llavors, què passa? Que som, com, entre comentes, una anomalia, no? Que una mateixa comarca estigui en dues vegueries. No és que sigui, que no es pugui ser, però jo penso que s'ha d'ordenar una mica, ja que s'estan fent aquests canvis, s'han d'ordenar una mica els territoris. Llavors, nosaltres estem demanant a la comarca de l'Alta Segarra per ser una comarca independent de l'Anoia i poder formar part de la Catalunya central
amb
la futura vegueria, i ara que s'estan constituint els serveis territorials, és el moment per fer aquests passos endavant. Que sent comarca això es podria resoldre? Jo crec que sí. Però penso que és una necessitat tan immediata que encara que no siguem comarca, la Generalitat hi ha de ser per poder resoldre aquesta casuística, no? Perquè estem en un món rural, però la gent es desplaça molt i tenim molta gent gran que no tenen un vehicle particular, que no tenen la possibilitat de desplaçar-se, si no els hi posem una mica bé. I aquesta gent té dret a desplaçar-se igual que un altre.
Alcaldessa Montse Masses, gràcies per atendre'ns, explicar-nos el bé que funciona aquest servei del Clicat, aquesta aplicació per a la gent que ha de desplaçar-se cap a Igualada o també cap a Manresa, i també del futur d'aquesta nova comarca, l'Alta Segarra, que vostès reclamen. Alcaldessa, gràcies, molt bona tarda, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs a les 3 de la tarda i 5 minuts arriba Esports Cope amb el Joan Baglioni. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Avui parla Joan Laporta, eh?
Ha parlat Joan Laporta. Sí, ha parlat Joan Laporta aquest matí en un acte de la Fundació Johan Cruyff. Ha abordat els diversos temes de l'actualitat, l'apropament a la UEFA, també el partit de Miami. De seguida l'escoltarem. Ens visita avui Marc Síria, l'economista, per valorar, entre d'altres coses, els números que ha presentat el Barça aquesta setmana. A l'Espanyol ha fet oficial a primera hora del matí el relleu a la propietat. Finalment, Puado, que això ho deixàvem ahir una mica en l'aire, té un esquinç al genoll, estarà unes 8 setmanes de baixa, i en bàsquet al Manresa s'imposa l'Slack Broclap a l'Eurocup per 74-62. Avui el Barça d'handbol té partit de Champions al Palau contra el Pic Seguet.
Esports Cope, 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan.
Gràcies, fins ara.
Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguim explicant tot el que interessa. Adéu-siau.